El proper 24 d'abril farà 30 anys que naixia a Olot, una entitat que s'ha caracteritzat sempre per la defensa de la dona. Estem parlant de l'Associació de Dones ALBA, 30 anys durant els quals la societat ha canviat molt. Queda molta feina per fer, però també és veritat que se n'ha fet molta. La Catalina Selles és la segona presidenta de l'entitat, una entitat que primer va, podem dir que inaugurar, va crear la Tura Cos durant 20 anys a la presidència, poca broma, i després la va substituir al capdavant de l'entitat, la Catalina Selles, presidenta de Dones ALBA de la Garrotxa. Què tal, Catalina, com estàs?
Bon dia, perfecte, aquí explicant una mica el que representa per nosaltres la celebració d'aquest 30è aniversari.
30 anys de l'Associació de Dones ALBA. Jo deia que en 30 anys han passat moltes coses. Quan mires enrere, Catalina, què veus?
A veure, veig que en el moment que es va iniciar aquest projecte de la il·lusió de la Tura i una colla d'amigues, era perquè en aquell moment, l'any 92, ningú apoyava i defensava les dones. Llavors les dones estaven molt indefenses i ALBA va ser un puntal, va ser un lloc on les dones podien acudir quan tenien algun problema. I llavors, des d'allà, el nostre instint des del primer moment va ser ajudar a les dones a sortir-se'n dels problemes que poguessin tenir. Les adreçàvem a un advocat, si tenien aquesta necessitat, a un psicòleg o els Mossos si havien de fer una denúncia. Amb els anys, el que dius tu, Joel, això ha evolucionat. Avui dia hi ha moltes entitats que cuiden la dona i que potser en saben més que nosaltres, perquè des del Consorci tenen les seves psicòlegues i llavors estan més preparades, però nosaltres continuem tenint aquesta porta oberta per qualsevol dona que ens necessiti.
Ara ho comentaves, el naixement de l'associació va ser a partir d'una necessitat latent. Què captàveu en aquell moment? Quines sensacions teníeu?
A veure, en primer això que t'he dit, que la dona estava indefensa, que la dona estava molt sotmesa a l'home, que la dona començava a sortir-se en parella en la seva feina i a no dependre econòmicament de l'home. Començava a poder-se potenciar una mica les seves inquietuds, però tot i així hi havia algú que encara els hi donés un cop de mà per tirar-les endavant. A part, amb nosaltres també moltíssimes dones que han quedat soles perquè s'han separat o s'han quedat viudes, amb nosaltres han trobat acolliment, hi han trobat amistats, hi han trobat punts de referència, i amb nosaltres, per dir-ho d'alguna manera més, han pogut conèixer coses que potser a la seva vida no havien conegut mai. Quan dic això, em refereixo a anar al Liceu o anar al Palau de la Música, perquè ALBA, a part de la seva vertent social, també feia una vertent lúdica.
Parlem de dones en aquell moment, de quines edats aproximadament?
Bé, en aquell moment, doncs, devien ser dones de 40 anys, per dir alguna cosa, no? De 40 anys, de 40, de 40 a 50, aquesta franja, eren el grup de dones que van tirar endavant aquest projecte. Vol dir que avui dia que tenim 300 sòcies, és clar, la gran majoria són gent d'aquella època encara. Desgraciadament, de les primeres sòcies, algunes ja han acabat la seva etapa en aquesta vida, altres per les seves condicions físiques actuals s'han hagut de donar de baixa perquè ja no poden permetre fer res amb nosaltres, i avui dia les sòcies que tenim, la gran majoria encara són grans, i el que ens falta és un ventall de gent sòcia de menys edat.
Després en parlarem, de la necessitat de trobar noves sòcies disposades a acompanyar-vos en aquesta aventura. En aquell moment, moltes de les realitats que patien les dones quedaven dins de l'ambient estrictament familiar, no? Aquí vareu fer molta feina també de visibilitzar, no?, aquestes problemàtiques, suposo, i també de portar solucions a moltes dones que, si em permets l'expressió, varen fugir d'una realitat que els era molt difícil de suportar, no?
Sí, sí, realment, quan, ja et dic, quan una dona ens venia, i hem viscut casos greus, amics, casos d'una dona t'ha vingut amb un problema i el que hem vist clar és que aquesta dona l'havíem d'acompanyar als Mossos. Sempre hem tingut molt bona relació amb els Mossos, amb el caporal, per exemple, amb l'Ai, i abans, no sé el que hi havia abans quan van començar aquestes activitats d'ALBA, però sempre els hem adreçat allà on convenia. Teníem amb nosaltres una advocada, la Francesca Blanc, que quan ens venia una dona i necessitava aquesta consulta o aquesta referència d'un advocat, doncs la Francesca els hi feia la visita gratuïta i els orientava cap a quin camí havia de seguir. Vull dir que moltes dones amb nosaltres s'han vist valentes, s'han vist acompanyades per poder afrontar el seu problema. Inclús, doncs, hi ha que algú, doncs, han arribat a una separació més o menys plàcida.
Quan mireu enrere, com veieu l'evolució que ha fet la dona fins al dia d'avui?
Home, jo penso que déu-n'hi-do, ha evolucionat la dona. Jo veig en l'entorn familiar o en l'entorn laboral. A la meva època, per exemple, jo de la meva infància recordo que la meva mare mai havia treballat fora de casa, perquè amb una casa i amb 5 fills ja tenia prou feina, i com la meva mare, la gran majoria de dones. A partir d'un cert moment la dona s'ha començat a dir: no, jo també vull la meva feina, jo vull la meva independència econòmica, i més perquè vull realitzar els meus somnis o els meus projectes. No vull ser només una dona de la casa i dels fills, vull combinar-ho tot. I avui dia, sortosament, aquest aspecte, jo penso que el jovent tots ho conviuen d'una manera molt diferent com ho hem conviscut nosaltres, i més encara com ho van conviure els nostres pares.
És evident que les coses han anat canviant a fi de bé, tot i que encara queda molta feina per fer.
Jo penso que la dona familiarment s'ha promocionat i hem avançat molt. En l'aspecte laboral penso que encara hi ha aquest terrible sostre de vidre que costa molt de poder trencar. Fa temps vam tenir el Dia de la Dona fent una xerrada, una sociòloga que aquest any la tornarem a tenir precisament, és la Cristina Sánchez, que és doctora en sociologia, està a l'Universitat de Girona i porta els temes de gènere, i aquesta dona, ja anys enrere, quan va venir, ens deia que aquest terrible sostre de vidre encara existia, i que ens posava casos, exemples claríssims, que no ens deia el nom, però diu, empreses concretes de Barcelona que tots coneixem, que hi ha un jefe i la secretària del jefe és una dona, que és la que fa tota la feina, i el dia que el jefe es jubila, aquella secretària diu: ara pujaré i seré jo la jefa. Doncs no, quan es jubila el jefe surt un altre jefe d'algun altre racó, perquè aquella secretària no és prou per poder arribar en aquest estat superior. I això avui encara hi estem lluitant, i encara costarà d'aconseguir-ho. Aquest any precisament tornem a tenir la sociòloga aquesta, la Cristina Sánchez, el dia 8 de març, i ens parlarà també d'aquests temes de la dona, de l'emancipació, de l'empoderament, de tota aquesta cosa que encara ens falta que la dona pugui acabar-se de realitzar.
La dona en si també té molta feina per fer, ella mateixa, és a dir, ha de trencar moltes pors i s'ha d'enfrontar a la seva pròpia situació moltes vegades.
Ha de ser valenta, perquè, clar, la dona ha de tenir clar el que vol fer i ha de saber fer-ho, ha de tenir, per dir d'alguna manera, mà esquerra. Val? Perquè, a veure, en la solució, en l'ambient familiar, potser és més fàcil, tot que encara penso que hi ha alguns homes que són molt masclistes, perquè jo ja no parlo de jovent, parlo de gent de la meva edat, que encara la dona a casa ho fa tot i que l'home no s'aixeca ni de la taula per recollir un plat. La dona ha de ser valenta i ha de dir: aquí, prou, aquí, tots dos. Jo he après una cosa que ho he anat aprenent amb el temps. Abans sempre deia: el meu home m'ajuda. No, el teu home no t'ha d'ajudar, el teu home ha de col·laborar, perquè a casa treballes tu i treballa ell. A veure, ell treballa fora de casa, jo també he estat treballant 40 anys fora de casa. I ara estic jubilada, sortosament, però faig la feina de casa, faig moltes altres coses, perquè la meva vida no és només la casa, em veuria molt poca cosa, i llavors ell ha de col·laborar a casa.
Abans comentaves que el jovent ha millorat en moltes coses, però encara veiem joves masclistes. A les aules, per exemple, se'n veuen, i se'n veuen molts, i això realment està preocupant, perquè després les relacions també són tòxiques, no? Com ho veieu des d'Alba?
Mira, des d'Alba, tristament, ens sap molta pena no poder-hi fer gaire res més. Per què? Sabem, i hem parlat amb Mossos, hem tingut reunions amb Mossos, hem parlat amb psicòlegs, hem tingut reunions amb psicòlegs, però hi ha aquesta franja d'edat de la joventut que les nenes, quan tenen el primer noviet, i els hi sembla que aquell noviet les vol tant i les protegeix tant, que no arriben a veure que aquella protecció arriba a ser a una exigència, a una violència. Mirant a WhatsApps, amb qui t'has parlat, amb qui t'has comunicat, no et posis aquesta minifaldilla, ves vestida com a mi m'agrada. I aquestes nenes estan tan ofuscades per aquell primer noviet, per aquell primer amor, que no es donen compte de que aquest és el primer pas de la violència. I nosaltres, des d'Alba, de veritat que no sabem com lluitar-hi, perquè hem intentat, però és molt difícil.
Quins paral·lelismes hi veieu amb el jovent d'avui o amb quan vosaltres éreu joves?
A veure, ha canviat tot molt, però jo penso que d'instint l'home i la dona som molt diferents. I jo no vull ser una feminista d'aquelles que no podem veure els homes, perquè jo penso que moltes coses que hem d'arreglar dins el feminisme i que hem d'arreglar dins la violència, els homes han de ser-hi. Nosaltres mai volem fer una cosa de dones, només per dones, perquè si volem parlar de violència, els homes han de ser conscients d'aquells problemes. I si volem parlar de col·laboració o si volem parlar de feina, els homes han d'estar d'acord amb aquest projecte. No som radicals en el punt aquell de dir Alba, no volem homes. No, Alba, acceptem i ens agrada la col·laboració dels homes i ens agrada que els homes ens entenguin. Mai volem ser unes feministes d'aquelles radicals que no acceptem els homes.
El feminisme radical aporta alguna solució?
A mi em sembla que no. A mi em sembla que no, perquè jo penso que en tots els aspectes polítics, religiosos, sociològics, els extrems són dolents. Jo sempre dic que jo tinc una meva manera de fer, de pensar i de ser, però en cap cas m'agradaria caure als extrems, ni d'una cosa ni de l'altra, ni políticament, ni religiosament, ni socialment. Jo m'agrada un camí recte que no me'n vagi per les bandes.
Abans comentàvem la necessitat de trencar aquest sostre de vidre. No sé si creieu des d'Alba que en l'àmbit polític també cal trencar aquest sostre de vidre, perquè ara per ara no tenim una presidenta de la Generalitat. Sí que tenim una presidenta del Parlament, però no de la Generalitat. I tampoc tenim una presidenta del govern espanyol.
Jo això ho veig difícil, molt difícil, Joel. A veure, tot i que hem millorat, perquè hi ha bastanta parietat en el govern i ja tenim la presidenta del Parlament, però clar, que els homes cedeixin les riendes de tot un estat o de tota una autonomia amb una dona serà difícil. És allò de dir, a veure, aquí hi ha capacitats més que res. I per mi és fals, però esclar, la mentalitat dels homes costarà de canviar-la.
Però de totes maneres també és veritat que cal que hi hagi segurament dones predisposades a sacrificar-ho tot, no? Com, i sobretot penso en l'àmbit familiar, no? És a dir, és molt difícil que una dona, per exemple, vulgui ser mare i pugui assumir un repte d'aquestes característiques renunciant a tot el que suposa la resta de coses, no? Aquí també és un propi hàndicap que ha de superar la mateixa dona en si?
Totalment d'acord. A veure, la dona, com que la gran majoria de dones, no totes, sempre hi ha aquella que posa per davant la seva feina i la seva interès polític o de la seva promoció social abans que la família, la gran majoria de dones hem nascut amb aquelles ganes de ser mare i de poder veure la maternitat i poder gaudir dels fills. Llavors, esclar, assumir una presidència d'un estat o una presidència d'una generalitat vol dir deixar de banda molt d'aquest estat advertent de la família. I a les dones crec que això ha de costar molt.
Hi ha una certa injustícia difícil de revertir, no?
Crec que sí.
Perquè això l'home, per exemple, no ho té tan complicat en aquest sentit. O no ho hauria de tenir tan complicat, perquè cada cop també hi ha més homes que opten per ser pares solters, oi?
Exacte, i cada vegada, per exemple, hi ha homes que opten per ser pares solters i cada vegada també hi ha més famílies que el permís de paternitat l'agafa el pare i no la mare, perquè la mare té una feina molt important i el pare pot permetre's l'excedència per paternitat. Això ja és un pas que anem avançant. Llavors falta això, una mica saber combinar aquest aspecte familiar amb el laboral i llavors que la dona delegui una mica les tasques familiars a l'home i ella vagi empoderant-se en la seva feina i en la seva capacitat laboral i social i per arribar en aquest sostre que sempre ens costa tant d'arribar-hi.
Tot això ha de començar a les aules? Tu que ets mestre, que has estat mestre durant tota la teva vida, això s'ha d'ensenyar, s'ha d'impartir a les aules, aquest canvi de paradigma? Ha de començar allà?
S'ha de treballar. Jo no vull arribar en aquests extrems que estan arribant alguns col·lectius de dir, a veure, el gènere, ell i ella, no. tots som ells o tots som elles. Vull dir, a veure, jo aquestes coses sempre ja t'he dit de bona entrada que a mi no m'agraden els extrems, però sí que a les aules s'ha de treure allò de que els nens són els més potents i les nenes són les més febles, o s'ha de treure, s'ha d'anar ensenyant, s'ha d'anar educant en aquest camí de la parietat i de que, a veure, no els nens han de jugar forçosament a futbol i les nenes a nines, sinó que les nenes també poden jugar a futbol i els nens a nines. I els meus nets, per exemple, han tingut cuinetes i han tingut nines i ho trobo perfecte, perquè, a veure, hem d'ensenyar-ho des de la base de que no hi ha diferències en aquest sentit.
Després d'aquests 30 anys, creus que han faltat polítiques valentes a favor de la dona?
Crec que sí, i això ara hi estem guanyant, ara hi estem guanyant. Ara hem, nosaltres, per exemple, hem tingut trates o hem, ja saps que, bueno, temps enrere la Generalitat ens va guardonar pels 25 anys d'existència d'ALBA, també vam entrar a formar part d'una celebració del Consell Nacional de Dones i hem tingut oportunitat de parlar amb les polítiques que actualment estan en el panorama català, no? I veus que tenen ganes de fer coses i totes es posen al teu costat i diu, a veure, si des d'ALBA com a associació de dones necessiteu, vull dir que sembla que hi ha aquestes ganes de poder tirar endavant i poder anar millorant aquesta sensació que encara trobem en falta.
Catalina, 30 anys que voleu celebrar d'una manera molt especial amb l'organització de diverses propostes. Una mica com heu preparat aquest 30è aniversari?
Mira, ens fa tanta il·lusió, Joel, que ja vam començar la primera carta de salutació del gener a les sòcies, que, bueno, el típic, no?, la salutació que els hi fem, però vam modificar el logo d'ALBA és el logo que hi ha des de fa 30 anys que existeix, però aquest any l'hem modificat posant-hi un 30, simplement un 30. I llavors aquest logo, que aquest any amb totes les cartes i en totes les nostres, en les xarxes socials, a la pàgina web, ja surt aquest nou logo, doncs l'hem fet amb un imant, i a la primera carta de gener l'hem regalat un imant a totes les sòcies. Si vols tu, és un petit detall, és una cosa insignificant, però a nosaltres ens ha fet molta il·lusió de fer-ho, perquè representa aquest any del 30è aniversari. I després, a partir d'aquí, intentarem més a més anar programant actes. De moment nosaltres, la segona carta que hem enviat a les sòcies, perquè nosaltres tot ho fem partícip a les sòcies a través de cartes, a part de que també tenim una pàgina web i també apareixem a les xarxes socials, al Facebook i a l'Instagram. Però en la segona carta hem explicat que aquest mes de febrer, el dia 10, el dijous d'aquesta mateixa setmana,
sí, aquest dijous
portem a Olot una pel·lícula. I per què portem a Olot una pel·lícula? Nosaltres buscàvem una pel·lícula de dones per fer aquest mes de febrer. Llavors, recordant que el febrer del 2017 la Cristina Campos havia acabat de treure una novel·la que se'n deia Pan de limón con semillas de amapola, i ella mateixa va ser la que un dia al Drac va veure que a Olot hi havia una associació de dones i es va oferir amb nosaltres per venir-nos a presentar la seva novel·la, i va ser una presentació encantadora. La Cristina Campos va ser una persona encantadora i va venir-nos a presentar la seva novel·la, i en La Vanguardia en aquell moment ja va sortir en La Vanguardia una crònica que deia La novel·la que nació para ser película. Ara s'ha estrenat aquesta pel·lícula, està tinguent èxit tot arreu, i Olot no estava programada, i nosaltres pensant que era una història de dones que havien viscut la seva presentació, que és la història de dues germanes que lluiten per aconseguir una llibertat, de dues germanes que fa 14 anys que no s'enronen i es troben a Mallorca, bueno, vam veure una pel·lícula fantàstica per poder-la portar a Olot. I aquest proper dijous, el dia 10, al Cines Olot, a les 7 de la tarda, la projectem, és oberta al públic en general, però amb la diferència que les sòcies, que tenim un carnet de sòcies, l'entrada els hi costarà 4 euros i el públic en general 6 euros. Primer acte. I el segon acte, doncs, són els del mes de març, que el mes de març, com que és el dia de la dona, sempre fem actes molt de la dona. Cada 2 anys, el mes de març, fem una exposició de dones artistes de la Garrotxa. I cada 2 anys, relats. Aquest any toca exposició. Per tant, aquest mes de març, el dia 5, un dissabte, inaugurem en l'àmbit Sant Lluc del Firal una exposició de dones artistes de la Garrotxa, on poden participar en pintures o en escultures totes les dones majors de 16 anys, que siguin d'Olot o de la Garrotxa, siguin sòcies o no siguin sòcies, poden portar allà les seves obres per exposar. Aquella persona que pinta, que li agrada pintar i que no s'ha pogut manifestar mai al públic, nosaltres els hi donem aquesta oportunitat de que ho faci. Després, el dia 8, el mateix dia de la dona, i en el Teatre del Centre Catòlic tindrem una xerrada molt interessant que ens la farà la doctora Cristina Sánchez. És sociòloga, treballa a la Universitat de Girona i ens vindrà a parlar sobre el tema de la dona.
A banda d'aquestes activitats que ara ens has comentat, m'imagino que durant l'any heu preparat diverses coses, no, també?
Sí, el març encara m'he descuidat de dir-te'n una. El març, el 12 de març, sí, un dissabte, la Marta Puig, l'actriu de l'Orfeó, sí, que és sòcia de l'Alba, pues ha preparat una obra que l'estrenarà per nosaltres. O sigui, és una obra que quan l'Orfeó preparen una obra ja la fan com dos caps de setmana seguits, doncs el primer dissabte que l'estrenaran serà per nosaltres, per les nostres sòcies, a un preu especial. És una obra de dones, feta per dones. Se'n diu Calrades, és d'un dramaturg valencià, i llavors nosaltres hem ofert aquesta obra a les nostres sòcies. Serà una obra amb una mica més. Per exemple, doncs, abans de començar l'obra, la Marta i jo parlarem una mica, i al final de l'obra doncs farem com una espècie de col·loqui, fent preguntes a les actores, etc. Això és el que tenim ja organitzat, que les sòcies saben. Al llarg de l'any hi haurà sorpreses, que no les puc avançar, però sí que puc avançar que farem una visita a l'estudi de la Rosa Serra, guiada, farem una sortida a Cardona, farem una visita guiada a l'Espai Cràters, quan es pugui,
sí,
i intentarem, si el Covid ens ho permet, poder fer una assemblea guapa com fèiem els altres anys, que ara ja fa 2 anys que no la podíem fer. I també una altra cosa que ens fa molta il·lusió és que a final d'any traurem una revista. Com vam fer 15 anys, Alba va fer una revista dels 15 anys d'existència amb molta varietat de coses, i nosaltres ara, pels 30 anys, tornarem a fer una revista. Tornarem a fer una revista on hi haurà varietat de coses, una mica resum d'aquests 30 anys que haurem passat. I també, naturalment, la regalarem a totes les sòcies.
Molt bé, és un bon moment aquests 30 anys també per fer promoció de cara a les noves generacions, no? Com aconseguim que les noves generacions s'impliquin en una entitat com és Alba, que al final defensa els interessos de totes les dones sense excepció, no?
Sí, però no sabem lluitar-hi amb aquest tema. Nosaltres, ja t'ho dic, les nostres sòcies, la majoria són gent gran, perquè són gent que van començar l'any 92 amb l'atura. Sí que al llarg dels anys hem anat fent sòcies, perquè van començar potser una 50ena de sòcies, i en aquests moments som a la ratlla dels 300 sòcies. Però clar, gent jove, gent, ja no vull dir jo dels 20 als 40 anys, perquè és l'inici de la vida familiar, les dones tenen la feina, tenen els nens i els és més complicat, però dones de 50 a 70 anys ens en falten, perquè la majoria tenim de 70 per munt. I llavors no sabem com cridar en aquesta gent, i els hi demanaríem què podríem fer per elles, perquè clar, nosaltres en aquests moments, si fem xerrades, adients a la nostra edat. Hem fet xerrades de traumatologia, hem fet xerrades de ginecologia, hem fet xerrades de fisioteràpia i comportament postural, però clar, tot això ho fem adreçat a gent de 60 anys per món. Si tinguéssim sòcies de 50 anys, els hi demanaríem què us interessaria que parlem. Potser parlaríem de planificació familiar, doncs potser parlaríem de planificació familiar. Els hi demanaríem les seves opinions i les seves sugerències, però costa, no sabem com arribar-hi.
Per tant, és un dels grans reptes que té l'entitat de cara als propers anys, no?
Sí, perquè aquest relleu generacional ens hi fa falta. A veure, jo estic orgullosa de ser la presidenta en aquests moments i, bueno, ojalà que pugui ser-ne encara uns quants anys més, mentre el cos aguanti. Però quan jo plegui, aniria bé que hi haguessin ja en la Junta gent jove, i en les sòcies gent jove per poder entrar a la Junta, i a la Junta per poder ser presidents. Vull dir que és clar, és un relleu generacional que ens fa molta falta. I des d'aquí aprofito per fer una crida a les dones i joves d'Olot. Alba és una entitat, jo penso, on us hi sentireu ben acollides, on podrem realitzar conjuntament moltes coses i passar-nos-ho bé.
Què han de fer aquelles persones que vulguin entrar en contacte amb Alba?
A veure, Alba té una pàgina web, que és Alba Associació de Dones Garrotxa WordPress, i allà t'explica com fer-ho. també estem representades al Facebook i a l'Instagram i tenim un telèfon de referència, vull dir que qualsevol persona que li interessi posar-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web o una trucada i amablement els atendrem. Quan no hi havia el tema de la pandèmia, l'Ajuntament d'Olot ens deixava un despatx allà al Dinàmic, al local del Dinàmic, i nosaltres sí, cada dijous estàvem a la tarda dues hores allà al despatx per atendre aquestes dones que ens poguessin venir a veure, necessitats o sugerències o per fer-se sòcies. Avui dia el Dinàmic han hagut d'ampliar els espais pel tema de la pandèmia i el local que ens deixaven per despatx l'estan ocupant ells diàriament. Llavors no tenim local obert cada setmana per les sòcies ni pel públic d'Olot, però sí que tenim un telèfon de contacte. I doncs quan venem entrades de teatre, per exemple, ho fem allà al Dinàmic, però ho fem allà al vestíbul, posem unes taules allà, perquè clar, quan venem entrades per anar a teatre, que ja hem anat dues vegades a teatre aquest any, bueno, al final d'any passat, ho hem de vendre allà, no podem, no tenim cap més espai físic, no en tenim cap. Sí que ens deixen encara el local per anar-hi a fer les reunions, sí que ens deixen el local quan hem de vendre entrades, però aquell espai de poder tenir cada setmana obert a Olot, no el tenim, però que es posin en contacte.
Catalina Selles, ha estat un plaer tenir-te els 5 minuts més. Gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquests 30 anys, per la feina feta durant aquestes 3 dècades, que no han sigut fàcils. Hem vist absolutament de tot i ens quedem amb la part positiva, que hem vist una evolució dels drets de la dona que s'han anat aconseguint a base de molt d'esforç. Enhorabona també per la part que us toca. I endavant amb aquests reptes, a veure si podem aconseguir rejuvenir l'entitat i podem aconseguir també entre tots i totes que Alba pugui persistir durant molts anys més. Catalina Selles, molta sort d'aquests 30 anys i endavant, perquè queda molta feina per fer encara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i així sigui, que puguem tirar endavant i que no ens faltin gent i no ens faltin ganes, sobretot.
Una abraçada.
Gràcies.